Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat avenços per garantir l'execució de les inversions a l'Estat a Catalunya. Ha estat el Parlament en una resposta a Junts que li ha reclamat la publicació de les balances fiscals i que comparegui a la cambra per detallar quin model de finançament proposa. La nova presidenta del grup parlamentari de Junts, Mònica Sales, s'ha estrenat demanant a Illa si té un model de finançament propi, reclamant la publicació de les balances i assegurant que amb la proposta de la vicepresidenta Montero, Catalunya no recupera ni un euro dels 22.000 milions de dèficit fiscal. Sales ha demanat que ella comparegui per detallar aquest model.
Però les dades parlen per elles mateixes i la realitat és tossuda. Dels 22.000 milions d'euros que marxen a Madrid i no tornen, amb aquesta proposta de la vicepresidenta Montero, en retornen a Catalunya zero. I per tant, per això avui li demanem aquí la compareixença en seu parlamentària, perquè presente d'una vegada per totes el seu model de finançament.
Salvador Illa ha presumit d'haver fixat les línies mestres del nou finançament acordat amb Esquerra Republicana amb el govern espanyol, així com el compromís que l'executiu el presentarà en 3 mesos.
Properament hi haurà avançaments tangibles per poder garantir que l'execució de les inversions a Catalunya es compleix íntegrament. Properament, i estem treballant en aquesta direcció. En fi, senyora Sales, en matèria de finançament estem més a prop que ahir i només una mica més lluny que demà per resoldre un problema que vostès durant molts anys de govern han sigut incapaços de resoldre.
Encara a l'àmbit polític, Juan Francisco Pérez Llorca ha formalitzat aquest dimecres la seva candidatura per rellevar Carlos Mazón al capdavant de la Generalitat Valenciana. Segons ha dit, fins ara no ha trobat cap indici que el faci dubtar de la responsabilitat de Vox a l'hora d'investir un nou president que s'encarregui, diu, de la reconstrucció posterior a la Dana. Segons el Popular, en les converses que han mantingut ha vist moltíssima cordialitat i moltíssim sentit de responsabilitat, si no, no s'hagués presentat. Inspecció de Treball detecta més de 17.000 contractes que podrien ser fraudulents. S'ha avisat a més de 8.000 empreses que revisin els contractes temporals o fixos discontinus als treballadors i els converteixin en indefinits si no volen ser sancionades. Aquest any el sistema informàtic que fa servir l'organisme basat en tecnologia Big Data per detectar possibles fraus en la contractació ha detectat gairebé un 16% menys empreses amb treballadors que estan fent frau. I ha arxivat la querella contra l'alcalde de l'Espluga de Francolí per prevaricació, revelació de secrets, calúmnies i assetjament laboral que havia presentat l'exgerent de l'oficina de turisme del municipi.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Molt bona tarda a tothom. Passen 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest dimecres 19 de novembre del 2025. Ho tenim tot preparat com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda aquí a Arran de Mar. Començarem, com és habitual, fent un repàs de totes les notícies de la nostra costa catalana. La primera aturada la farem a l'escala. Baixarem fins al Delta de l'Ebre, passarem per Vilanova i la Geltrú, Arenys de Mar i acabarem a Tarragona. Després ens endinsarem amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. És dimecres i els dimecres són sinònim d'economia blava. Per aquest motiu tindrem amb nosaltres la nostra col·laboradora, l'Anna Alonso Tambo, parlant d'embarcacions sostenibles. Anirem a pescar, però sempre de forma responsable amb l'Associació Catalana de Pesca Responsable. I dedicarem tota la segona hora del programa a parlar de justícia ambiental en el marc de la COP30, aquesta cimera del clima que s'està celebrant a Belém aquests dies i que ja n'hem parlat en alguna ocasió en aquest programa. Estarem aquí fins a les 6 de la tarda, Arran de Mar. Però abans de tot això el que volem fer és saludar el nostre equip, saludar a totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell de Randa Mar surti a port i arribi a bon port. I comencem per la nostra cap tècnica, Sílvia García. Molt bona tarda, com estàs? Nervis?
Sí, molts. Encara que no volia, de veritat, tu dic en sèrio, bona tarda.
Avui la Sílvia té un gran evento, està nominada als Premis Arcs,
sí,
que se celebren per primer cop en la seva història a Tarragona.
Mm-hmm. Tinc moltes sensacions, eh?
I ja
t'he explicat abans que una d'elles era que, a veure, estarem allà, a veure què és el que succeeix.
Sí.
A les 11 t'ho dic.
Vamos, vamos a jugar.
Venga, va, i a divertir-nos, i a passar-ho la mar de bé.
Exacte.
Jo tinc els parlaments, si surto, faré alguna cosa. Donaré les gràcies. Dic alguna cosa de la Randa Mar o què?
Home, clar.
Sí.
Sí, sempre.
No ho sé. Ja m'ho pensaré.
Fantàstic.
Si dic Tarragona Ràdio, ja, companys, ja estic inclosos,
no? No, has de dir el meu nom, Marina Pérez Got.
Sí, no acabaré, llavors. Tenim, no sé si tinc un temps determinat.
No ho sé, no en tinc ni idea. Si no ho saps tu, no, menys ho sabré jo.
A veure què passa.
Anem a saludar la Cel Prieto des de RadioDelta.cat. Cel, molt bona tarda, com estàs?
Hola, molt bona tarda, companys. Bé, molt bé. Primer que tot, felicitar a la Sílvia. Ja molts diràs demà aquí a la RAN, bueno, els resultats d'esta nit.
Ho intentarem.
A veure què passa.
Crec que està nominada en Figaflaues, perquè veieu el nivell de la Sílvia. Vull dir, ja, el que no s'acabi l'estiu i Sílvia García. Exacte, és...
Això d'allà, ells que marxen i a mi que me jubilen. És una sensació així estranya, eh?
Anem a saludar en Sergi Corral des de Ràdio L'Escala. Sergi, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, no tan bé com està la Sílvia, que està a les portes de saber què passarà, però bé, des d'aquí, expectants, eh? Home, has de tindre... deien allò d'algun detallet per la RAN, no sé, alguna clocada d'ull, encara que no et deixin fer un Almodóvar, perquè es diu això, no?, un Almodóvar, quan comences a dir gràcies a aquest, gràcies
molt.
A l'altre, gràcies al darrer capellà, a tu madre, a tu padre, todo. No,
tota
això,
la família.
Això tampoc faria falta, però, jo no sé, algú, o una sabata de cada color, o alguna cosa d'aquesta.
No, de tant en tant dir arran, d'aquest premi, arran...
Això,
però clar, això sí surto, escollida, aquesta és una altra.
Home, és que, si
la nominació està, a veure què. Està difícil, però com es diu al futbol, partido a partido.
Jo ja us ho dic, Sílvia, a Figaflowers, que no s'acabi l'estiu, i Sílvia García, és exactament el mateix.
Al mateix nivell, pobres.
Exacte.
Però sense comentaris.
Anem a saludar també en Carles Monasterio des de Canal Blau Ràdio. Carles, molt bona tarda, com estàs?
Bona tarda, Marina, bona tarda, companyes. Doncs bé, aquí escoltant com la Sílvia està nominada. Jo per mi, Sílvia, ja, mira, jo ja et felicito abans de començar, perquè per mi que estiguis
gràcies.
Aquí ja és una victòria, Sílvia. Mira.
Oh, que bonic, això.
Gràcies.
Això ho acaba de fer bonic.
Ara ja estic in love amb el Carles. No puc fer.
Et veig prou serena, per això no et veig gaire nerviosa,
És que va per dintre, jo tinc aquí ara mateix la processó, que a més està cantant una saeta, no la sentiu, però ja tinc una saeta cantant, per si
vaja,
de cas.
Vaja.
Vaig fent respiracions conscients de que relaxa, tranquil·litat,
sí,
tot ha de ser,
ja
tot ha de passar.
Que això ja et dic, és una victòria només estar aquí.
Exacte.
Això sí, és veritat.
I anem a saludar també a l'Oriol Leo des de Ràdio Arenys. Oriol, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, bé. Home, ja m'imagino, Sílvia, els nervis, que deus estar passant, però vaja, és el que diu el Carles. No m'han nominat pas a mi, per tant, si t'han nominat a tu és per alguna cosa, això ja és un premi i segur que anirà molt bé. Pots sortir a l'escenari i recollir el premi amb algun animalet marí, un peluix d'un dofí, alguna cosa així, si no vols dir res de la RAN,
home,
bueno,
seria...
que tinguis el detallet allà.
Seria superxulo,
Guapíssim seria.
Amb una tassa de la RAN, alguna cosa d'aquestes.
Exacte,
clar.
Guapíssim.
Bueno, continuarem pensant, És que clar, és que m'enganxeu ja que és aquesta nit.
Sí.
Clar, m'ha durat molt de temps.
Tens temps.
No gaire.
Sí, una mica sí.
Vinga, va, a veure què puc fer.
Vinga, va. Deixem-ho aquí, demà més. Demà parlarem si Figaflowers o Sílvia García. Anem a començar el programa d'avui, qui us parla des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got. Thank you.
l'actualitat.
Comencem el nostre repàs informatiu a la Costa Brava explicant que el Port de Roses tanca temporada amb un nou rècord d'escales de creuers. Sergi.
Doncs sí, Roses ha obert les portes a 15 creuers aquesta temporada, una xifra rècord i molt per sobre de les 8 del passat 2024. Aquestes 15 parades es tradueixen en més de 4.000 turistes que han arribat per mar, una xifra que triplica la de l'any anterior. En quant a la procedència, han dominat els creueristes nord-americans, amb diferència, seguits dels francesos, australians i britànics. La temporada actual ha estat de 8 mesos, concretament de l'abril fins ara al mes de novembre. L'Associació Internacional de Línies de Creuers ha xifrat l'impacte econòmic d'aquestes visites en 390.000 euros i que cada creuerista es gasta una mitjana de 89 euros en aquesta estada. Entre els indrets més visitats hi trobem Girona, l'Escala, Cadaqués, Figueres, Pere Tallada i Llançà. Han amarrat un total de 6 companyies de creuers, el 83% de les quals són europees. El darrer creuer en arribar al Port de Roses ha estat el Seabourn Ovation, que ha fet escala a Roses, procedent de Marsella, i després ha salpat cap a Barcelona. Palamós és l'altre port de referència dels creuers a la Costa Brava. El creuer Seven Seas Voyager ha tancat les escales de novembre, un mes on han amarrat un total de 4 creuers en aquest port de Palamós.
L'organització SOS Costa Brava denuncia que el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal al POM de Cadaqués obre la porta a una urbanització massiva.
Doncs sí, Marina, una altra denúncia d'aquesta entitat ecologista, a més amb Salvem Cadaqués i Amics de la Natura de Cadaqués, que han organitzat una taula rodona per valorar el nou planejament urbanístic i, segons informen en un comunicat, la trobada ha servit per evidenciar que veuen amb preocupació creixent el model urbanístic que el planteja, perquè a banda dels nous immobles també hi ha plans parcials i projectes vitals que transformarien de manera irreversible el poble i l'entorn. Aquestes entitats sostenen que el nou POUM és una aberració urbanística que posa en risc la identitat, el paisatge i la sostenibilitat de Cadaqués. La sessió ha tingut lloc, o va tenir lloc aquest passat dissabte, millor dit, una jornada on els ponents van assenyalar les mancances greus, especialment en matèria de mobilitat, evacuació i riscos ambientals. Així, en aquest punt han recordat l'incendi de l'any 86, que va evidenciar la vulnerabilitat del poble i la necessitat d'un únic vial d'emergència ben planificat, així com també el risc d'inundabilitat en diversos sectors on el POUM preveu construir. A la sessió també s'han denunciat noves infraestructures que trinxarien l'entorn, talarien olivera sense justificació, la desaparició de metres lineals de pedra seca, també la del camp del futbol i el trasllat del parking i la plaça del mercat, així com també la saturació actual de la depuradora. Les entitats organitzadores conclouen que el POUM, com hem dit, és una aberració urbanística i que posa en risc la identitat del país i la sostenibilitat, i han reafirmat el compromís de continuar informant a la ciutadania i impulsar accions per frenar un model que consideren insostenible i perjudicial pel poble.
Baixem ara fins al Delta de l'Ebre. La Diputació de Tarragona ha aprovat la licitació de les obres de la carretera T2021 de la Ràpita a Poblenou del Delta per un import de més de 17,6 milions d'euros. Cel.
Sí, Marina, es tracta d'un tràmit necessari per seleccionar l'empresa responsable de l'execució del projecte després que la primera licitació quedés deserta el passat octubre. Per aquest motiu, la Diputació de Tarragona va incrementar un 30% l'import de licitació de les obres. Josep Juan Segarra és el portaveu de la plataforma Carretera de la Vergonya.
Sí, per una banda, ens va sorprendre que no es presentés cap empresa. I el fet, no, de que no tenien els preus actualitzats, com ha reconegut des de la Diputació.
Sí.
Perquè entenem que és una cosa com bastant bàsica, no? Tindre els preus actualitzats per a que un concurs pugui tindre èxit. Dit això, també és veritat que sembla que ho han adequat amb bastanta rapidesa. I... Pues bueno, han pujat l'import un 30% més.
La principal actuació que es durà a terme serà l'eixamplament de la carretera fins als 6 o 8 metres, depenent del tram. A més, també es milloraran totes les interseccions amb la construcció de dos rotondes. Un al terme de la Ràpita, la intersecció amb la carretera TV3408, i l'altra, la del Poble Nou del Delta, per donar accés al poble.
No és només Poble Nou, sinó que és tot el turisme que hi ha, la barra del Trabucador, potser és el lloc del Delta que més s'està visitant ara mateix. Després hi ha totes les pesqueries, els musclaires, tot el cultiu de l'arròs, l'IRTA i l'escola d'agricultura, que és moltíssima gent també.
Una
carretera que està, el volum de trànsit supera moltíssim les característiques de la via.
La previsió és que les obres s'inicien durant el primer trimestre del 2026.
L'Ajuntament de l'Ampolla ha obert la licitació per les obres de restauració del paviment de fusta del passeig marítim entre el port i el passeig de l'Arenal.
L'actuació va ser aprovada per la Junta de Govern el passat 10 de novembre i marca l'inici formal del procés perquè les empreses interessades puguin presentar les seues ofertes. El projecte compta amb un pressupost base de 418.722 euros i va inclou la substitució integral del paviment, la millora de la bancada perimetral i la pavimentació de les zones situades fora del domini públic marítim terrestre. Les obres tindran una durada prevista de 4 mesos sense possibilitat de pròrroga i busquen garantir seguretat, durabilitat i sostenibilitat en aquest espai tan transitat pels veïns i visitants. El termini per presentar les ofertes finalitza el 2 de desembre a les 2 del migdia i les propostes s'han de presentar exclusivament de manera electrònica a través del perfil del contractant de l'Ajuntament de l'Ampolla.
Ara fins les costes del Garraf. Els veïns del barri de Mar de Vilanova han mostrat la seva inquietud per l'impacte visual d'un nou supermercat que s'està construint a tocar de la Rambla de la Pau, en una de les parcel·les de l'Eixample de Mar. Carles.
Doncs sí, Marina, l'associació de veïns assegura que molta gent els ha traslladat la seva preocupació que en aquest punt de passeig hi hagi una nau amb parets tan altes. La parcel·la on s'aixeca el nou supermercat està qualificada d'equipament comercial i, per tant, l'obra s'ajusta a la normativa urbanística vigent. Els veïns, però, recorden que en aquest mateix espai hi va haver durant dècades la paret de la fàbrica Pirelli i que els preocupa que aquest tram torni a tenir aquest impacte visual. Pel seu cantó, l'Ajuntament de Vilanova també ha manifestat que està en contacte amb l'empresa amb l'objectiu que l'obra tingui un tractament diferenciat que li permeti integrar-se a la Rambla de la Pau. Escoltem a Xavier Planes, president de l'Associació de Veïns del Barri de Mar, i a Gerard Llobet, regidor d'Urbanisme de Vilanova i la Geltrú.
Per nosaltres està molt clar, això és la Rambla de Vilanova i és la via més important de la ciutat, no del Barri de Mar, sinó del Barri de Mar també, però també és de tota la ciutat. I el que no estem d'acord és que es faci un edifici en aquesta via com si fos el polígon industrial de Santa Magdalena o de Sant Frederic o el que sigui.
I properament tornarem a tenir una reunió amb l'empresa que sembla ser doncs, que volen treballar una proposta que ja els havíem demanat que, doncs, que aquella paret doncs, es millorés i que no quedés com s'està. És una obra que està en marxa, que encara no ha finalitzat, per tant esperem doncs, que les properes setmanes es pugui veure una actuació complementària per integrar doncs, això en aquest vial.
Per la seva banda, l'empresa Consum ha informat que està treballant en una proposta de disseny que tindrà la voluntat d'integrar l'edifici al barri de Mar de Vilanova i la Geltrú.
Tapa a Tapa de Sitges torna a partir de demà la seva edició de tardor amb gairebé una trentena d'establiments que s'han sumat a aquesta iniciativa.
Doncs sí, cada local presentarà les seves ofertes gastronòmiques en forma de tapa, convidant els clients a provar alguns dels sabors que els caracteritzen. Per exemple, la sandvitxeria de Can Vilalta presenta el seu brioix de mantega, amb pollastre marinat, amb espècies i curri vermell, que els clients podran maridar amb una copa de vi o una cervesa. És només una de les 28 propostes que des de demà i fins diumenge 30 de novembre es podran degustar en una ruta de tapes que cada vegada s'amplia a més establiments i es descentralitza del centre. En enguany, a banda dels restaurants, per exemple, que hi participen al Port de Sitges, també se sumen a la iniciativa del Tapa-Tapa de Tardor dos establiments de la zona de l'autòdrom, el càmping o la camp. Escoltem a Xavier Ripoll, regidor de Turisme de Sitges, i Alejandro Eguía, president del gremi d'Hostaleria de Sitges.
Jo crec que ja és una cita completament consolidada dins el calendari d'esdeveniments de Sitges, les dues edicions, perquè la primera també al mes d'abril doncs, també estarien dins els mesos que encara no es consideren doncs, de la pròpia temporada alta, que és precisament la línia de treball que portem des de la regidoria, que és que no hi hagi temporades, no? Doncs que aquests mesos d'hivern, que sempre són més durs pel sector i per qualsevol lloc turístic de costa, doncs gràcies a esdeveniments com aquest, que més potencien una cosa tan nostra com és una bona gastronomia, amb tota la quantitat de locals que hi participin, doncs poder donar-hi la importància que mereix.
Cada vegada genera més interès i aconseguim també descongestionar el centre de Sitges, que és molt interessant, i des del port fins a l'inici del passeig marítim, passant també per la zona de càmpings, que ofereix Indos, Avinguda Sofia, en l'hotel Sabàtic. Bueno, és una oportunitat per a, ja parlem, de redescobrir Sitges. Aquest any hem de dir que el nivell gastronòmic és molt, molt elevat. Recomanem molt visitar Sitges i tots els establiments, perquè, a més, en l'any que Catalunya és regió mundial de la gastronomia, pues és un fenomen de no poder perdre.
Des del gremi d'hostaleria ho veuen com una oportunitat per generar una experiència gastronòmica al municipi, on Sitges es reivindica com a destinació turística enogastronòmica amb una gran oferta culinària, varietat de preus i espais d'hostaleria. La ruta de tapes de tardor ajuda a dinamitzar l'economia local d'hostaleria i comerç, incentivant una època de menys turisme a Sitges i coincidint en l'any on Catalunya ha estat escollida com a regió mundial de la gastronomia.
Anem ara cap a les costes del Maresme. Detalls, Buós, Maria Jaume i 31 Fam i La Fumiga són els primers grups confirmats pel Canet Rock 2026. El festival es farà el proper de 4 de juliol i qui no s'ho perdrà serà l'Oriol.
Doncs sí, Marina, mira, La Fumiga ha estat ja el darrer grup dels que ja han anunciat. Diu que han escollit aquest festival com un dels escenaris per acomiadar-se del seu públic després que fa unes setmanes anunciés el seu adéu amb una trajectòria que acumula 500 concerts, 2 discs d'or i més de 150 milions de reproduccions a Spotify. D'aquesta manera, el grup que actuarà per quarta vegada al festival s'afegeix a la resta de formacions que ja estaven confirmades també, 31 Fam, Els Tiets, Buós i Maria Jaume. La directora del Canet Rock, Gemma Recoder, es mostra molt satisfeta amb el ritme de venda de les entrades.
Però la gent ja es podrà imaginar que tindrem doncs, els noms que són els grups més potents que hi ha ara als Països Catalans. El que és increïble és la confiança del públic en nosaltres, perquè estem ja des que vam anunciar aquests grups amb 10.000 entrades venudes i ara ja estem a més de 12. El ritme és brutal, no sé si com l'any passat arribarem a la roda de premsa amb entrades per comprar.
El Canet Rock ofereix més de 12 hores ininterrompudes de música de festa el primer dissabte del mes de juliol al Pla de Can Sala, però que en realitat és terreny d'Arenys de Mar. Cada any hi ha sorpreses i enguany Gemma Recoder confirma que ja les estan preparant també. Això sí, ho fan a porta tancada.
Nosaltres sempre pensem coses especials i segurament n'hi hauran, però aquestes coses encara estan al nostre cap, al nostre despatx, però que la gent que coneix el festival sap que sempre passen coses a Canet Rock i evidentment un any més que passaran coses especials.
El Canet Rock se celebrarà el proper 4 de juliol. El Pla de Can Sala i el preu de l'entrada són 50 euros, tarifa general, i 27,5 per menors de 0 a 12 anys. Per aquesta 12a edició s'han venut ja més de 12.000 entrades i qui vulgui encara pot adquirir les que queden a canetrock.cat.
Els ajuntaments de Premià de Mar i de Dalt han acordat construir una bassa de laminació per reduir el risc d'inundacions en episodis de pluges intenses.
Sí, la infraestructura se situarà per sobre del barri de Santana Tió, a prop del parc aquàtic Illa Fantasia, i permetrà esmorteir els pics de crescudes i protegir les zones situades aigües avall, especialment al sector de Llevant. En concret, s'ubicarà a l'avinguda de la Pedra Blanca i l'accés a l'autopista C32, i es construirà mitjançant talussos de geomalla i esculleres per garantir-ne l'estabilitat i la integració al terreny. El projecte ja està definit i pendent de l'aprovació definitiva per part de l'Agència Catalana de l'Aigua, que n'haurà de finançar el 90%. El cost de la bassa s'eleva als 1,2 milions d'euros i es calcula que podrà retenir fins a 10.000 metres cúbics d'aigua amb una profunditat de 3 metres i mig. Per la seva banda, Premià de Dalt ha anunciat que presentarà el projecte de la bassa a la convocatòria d'enguany del Pla de Barris de la Generalitat com un projecte estratègic per millorar la gestió de l'aigua i la seguretat del municipi.
Acabem el nostre repàs informatiu a la Costa Daurada parlant de medi ambient. Un estudi de la Universitat Politècnica de Catalunya conclou que el 19% dels episodis analitzats al Morell superen el límit recomanat d'1,3 butadiè. Concretament, són superiors a 2 micrograms per metre cúbic. Hi ha alguns episodis de curta durada que han arribat a concentracions de 20 micrograms per metre cúbic. Per tant, és un compost que recurrentment ha presentat els valors bastant més elevats, ha dit la coordinadora de l'informe, Eva Gallego, professora agregada de la Universitat Politècnica de Catalunya. També ha destacat que els valors totals dels compostos orgànics volàtils mostren concentracions d'entre 20 i 431 micrograms per metre cúbic, i ha dit que aquestes no són excessivament altes. La recerca ha analitzat 47 mostres d'episodis entre el juliol del 2024 i l'agost del 2025 i ha identificat 62 compostos individualment en 4 punts del municipi.
A partir d'aquí hem vist que a nivell de concentracions totals de compostos orgànics volàtils, és a dir, la suma de tota aquesta càrrega química, les concentracions no són excessivament elevades, s'han arribat a uns valors màxims d'episodis d'uns 430 micrograms metre cúbic, però sí que és veritat que no tenim valors de referència per mesurar-ho, però hi ha una norma UNE a nivell d'aire interior que ens diu que hi hauria disconfort a partir de 200 micrograms metre cúbic. Doncs una part d'un 17% d'aquests episodis que hem mesurat, doncs sí que es trobarien en aquest, superant aquest valor de confort.
Gallego ha dit que recullen les dades dels sensors instal·lats en 4 punts de la població. Després d'un any d'estudi, els resultats indiquen que les concentracions totals de compostos orgànics volàtils no són excessivament elevades, ja que s'han assolit uns valors màxims d'episodis d'uns 430 micrograms per metre cúbic. Amb tot, Gallego recorda que no hi ha fixats indicadors de referència per mesurar-ho. Pel que fa a les concentracions de benzè, s'han trobat valors d'entre el 0,4 i 11 micrograms per metre cúbic per tots els punts avaluats. Segons l'informe, el 15% de les mostres d'episodis presenten concentracions d'aquest compost per sobre dels 5 micrograms per metre cúbic. Tot i això, ha assenyalat que han detectat que s'han produït alguns episodis que han arribat concentracions de 20 micrograms per metre cúbic. L'Ajuntament del Morell ha presentat aquest dimarts els resultats de l'estudi sobre la qualitat de l'aire al municipi en una sessió oberta al públic al Centre Cultural. L'acord amb la Universitat Politècnica de Catalunya, vigent des del 2024 fins al 2027, compta amb una inversió anual de 34.800 euros, gairebé 30.000 euros en total. Totes les dades en temps real es poden consultar al web municipal. Acabem parlant de turisme. Els hotels d'interior i urbans de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre mantenen l'activitat més enllà de la temporada d'estiu. La gran majoria dels 135 establiments associats a la Federació d'Associacions d'Empreses d'Hostaleria de Tarragona continuen oberts a la tardor, impulsats pel turisme corporatiu, esportiu i de reunions. Les dades recullen per la federació, que és qui les recull, mostren ocupacions destacables aquests mesos d'octubre i novembre, especialment en hotels que compten amb instal·lacions instal·lacions dedicades al benestar. Pel que fa al turisme urbà, les dades d'ocupació destaquen especialment a Tarragona Ciutat, on l'AC Hotel registra una mitjana que frega el 80% en el que portem de tardor i una previsió que no baixa del 55% pels mesos que queden, a falta de les reserves d'última hora habituals de l'època. En capitals de comarca menys turístiques, com Valls o Reus, amb hotels destinats principalment a empreses, la previsió és més discreta. En aquest sentit, l'hotel Reus Park ha assolit un 40% d'ocupació de mitjana en dies laborables, xifra que s'ha vist reduïda al 25% en cap de setmana. Volem saber quin temps farà la nostra mar. Ens ho explica en Luismi Pérez. Molt bona tarda.
Bona tarda. Situació que les properes hores pel que fa al mar s'ha d'anar esvalotant i molt especialment algunes milles mar endins. De moment, aquestes immediates hores, el que queda d'aquest dimecres, vent de dalt, vent de mestral al sud de la Costa Daurada, també vent de tramuntana, però només mar endins a la Costa Brava i fins i tot arran de platja, vent que momentàniament aquesta tarda serà de sud-est o de sud. També un palet de vent de ponent fluixet, en aquest cas, a la costa barcelonina. Maró, forta maró, el que diem especialment mar en fora, però molts racons que van des del Baix Penedès fins al Baix Empordà, a tocar de la platja, tindrem simplement marejol. Atenció perquè s'encendrà i de cop la tramuntana i el mestral durant el dijous. Déu-n'hi-do el temporal que tindrem mar endins, amb maregassa fins i tot, i arran de mar una mar llarga molt destacable, amb maró, forta maró fins i tot, especialment a la Costa Daurada i la Brava. Ho anirem seguint a la xarxa.
Del temps al trànsit, volem saber com estan les nostres carreteres. Per això anem fins al Servei Català de Trànsit, on hi ha en Roger Serra. Molt bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda. Aquesta hora repassem algunes incidències en aquesta xarxa viària. Començant parlant a la demarcació de Tarragona. Un accident a la C-37 a la zona de Valls. Ens informen que mantenim la via tallada en totes dues direccions. Per tant, problemes en aquest tram de Valls a la C-37 a causa d'un accident que talla la via en tots dos sentits de la marxa. Autopista AP-7 a la zona de Vilaseca i tenim un accident que talla carril en direcció sud. Aquí hi ha ara aturades d'un parell de quilòmetres en aquest punt de l'AP-7 a Vilaseca i en sentit sud. I ja a la zona del Maresme, a la C-60, arribant a Mataró, a tocar de Mataró, a tocar de l'autopista, un accident que talla carril en direcció sud. Hi ha aturades ja de més de 4 quilòmetres en aquest punt entre Argentona i Mataró. Això passa, com dèiem, a la C-60 i en sentit sud. És tot des del Servei Català de Trànsit.
En només una gota podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Arran de Mar. Pensant en blau, amb Ana Alonso Tambo.
És dimecres i els dimecres són sinònim d'economia blava i per això tenim aquí amb nosaltres la nostra col·laboradora, la representant dels ports francesos aquí a Catalunya, l'Anna Alonso Tambo. Molt bona tarda, Anna, com estàs?
Sí, hola, molt bona tarda, Marina, i molt bona tarda també a tots els oients.
Avui, Anna, parlem amb la Gemma Pagès, cofundadora de Seafree Boats, un referent en embarcacions sostenibles, no, Anna?
Sí, ja la vam tenir una vegada aquí, el motiu també del Saló Nàutic que es va presentar, i ens va parlar de la seva embarcació, i sobretot és perquè ha estat premiada amb el Premi Catalunya Ecodisseny 25, i és una visió, doncs d'un reconeixement a la visió sostenible del mar.
Doncs saludem a la Gemma Pagès. Molt bona tarda, Gemma, com estàs?
Bona tarda, Marina, molt bé. Molt contenta de tornar a estar aquí amb vosaltres. Bona tarda.
Ara ens ho comentava l'Anna, que des de Seafree Boats heu rebut aquest premi, el Premi de Catalunya Ecodisseny 2025, per una visió sostenible del mar. Què ha suposat per vosaltres rebre aquest premi?
Mira, al final els premis et donen reconeixement. I si aquest reconeixement, a més va enllaçat amb temes de sostenibilitat, que és un dels valors que Seafree Boats, doncs, sempre des de l'inici ha volgut destacar, no? Doncs està dintre del nostre ADN, doncs la veritat és que estem contents, molt contents. Sempre una mica de reconeixement va bé.
Anna, endavant.
Sí, hola Gemma, moltíssimes gràcies per tornar-se aquí amb nosaltres, agraïda una vegada més, eh? A vosaltres, Anna. Moltíssimes gràcies. Una qüestió, doncs mira, hem de dir de volpellar cal món, perquè bueno, tu com a arquitecte tècnic de formació i directora de comunicació i cofundadora també amb en Romà, en Pollo, una qüestió. Podem dir que en aquest premi sobretot es buscava el reconeixement a l'economia circular, la qualitat del disseny i la innovació social. Tots aquests tres pilars s'han trobat també amb la ZEPIR?
Sí. La veritat és que, mira, et puc posar una mica d'exemple, no? Al
sí,
final, si et poso exemples. L'embarcació Cèfir és una 7800, sí. És una embarcació de 8 metres d'eslora, que pot anar tant amb motors de combustió com amb motors elèctrics, les dues coses. Per què? És a dir, aquest premi incorpora estratègies, és a dir, sobretot valora el jurat, la incorporació d'estratègies d'ecodisseny. Una estratègia, en el nostre cas, seria que quan vam dissenyar aquesta embarcació, el casc d'aquesta embarcació el vam dissenyar perquè pogués funcionar tant amb motor de combustió com amb motor elèctric. Per què t'ho dic, això? Per què? Perquè en haver-hi una embarcació, què passa? Amb un motor elèctric necessites unes bateries, necessites un sistema elèctric, uns inversors, que pesen molt. És a dir, augmenta, la nostra embarcació va augmentar una tonelada de pes. Llavors, una tonelada de pes significa que has de col·locar-lo molt bé equilibradament perquè l'embarcació navegui igual de bé. Llavors, ja ho vam pensar d'aquesta manera, no? Perquè pogués navegar tan bé des de combustió o elèctric. I per què vam fer aquest pas a la transició energètica? Perquè ara potser doncs, clients nostres que tenen una Cèfir 800 amb motor de combustió, d'aquí poc, jo penso que no anirem molt lluny perquè la Sílvia Pandic, que és la que ens va entregar el premi, ens va dir que comencen, la consellera ens va dir que comencen ja a fer concursos i a començar a parlar de que hi haurà alguns espais, parcs naturals, on si no vas amb una embarcació elèctrica no et deixaran entrar, que això ja està passant a molts llacs del centre d'Europa.
Llavors, i a França també, el Parc Natural Marí del Bombero, s'ha portat això, o si no anem elèctric, és zero, l'emissió és zero. Sí que és una possibilitat que compri els francesos la teva embarcació, la vostra.
Exacte. Llavors, era un tema que nosaltres ens ha preocupat des del principi. Sí que és veritat que el mercat potser aquí encara no està madur, però és una cosa que ha d'arribar. Això seria un tema. L'altre, la contribució a l'economia circular. L'economia circular és el cradle-to-cradle, aquest de la cuna a la cuna. És a dir, això d'utilitzar materials que siguin sostenibles i reciclables, doncs sí. ho estem treballant. Les embarcacions són de fibra de vidre, no és un material reciclable, però estem treballant en altres tipus de fibres, com pot ser de lli o de basalt, doncs que les puguem anar incorporant dintre de les nostres embarcacions. Llavors, sí. també tenien en sí. compte la qualitat del disseny i la innovació. Qualitat del disseny és un tema, sí. doncs, tu veus l'embarcació, mires una Cèfir, no, i veuràs que té un disseny molt mediterrani i que hem volgut fer una embarcació molt funcional i molt àmplia. És a dir, està homologada per 12 persones, una embarcació de 8 metres, i té dos camarots i un bany. I té espais concrets per coses que actualment la gent utilitza quan se'n va al mar. Un espai per posar la pàdel, carregadors inalàmbrics, és a dir, USBs. És a dir, volíem tenir, tant per la banda de la seguretat en el mar, que poguessis tenir unes pantalles tàctils, que poguessis tenir un GPS, que et sentis segur quan surts en el mar, amb tota la tecnologia per persones del segle XXI. És a dir, no, estem fent una embarcació nova, per tant, no pensem en aquestes embarcacions tan antigues, no? Que és, de fet, el sector nàutic és un sector que a vegades el veiem molt antic, no? I hem dit, ostres, a aplicar totes les coses que ara tenim en una embarcació d'aquest tipus. I això aniria una mica amb aquest tema d'innovació. Serien les quatre coses que el jurat doncs, valora en aquest Premi de Catalunya Ecodisseny.
Perquè després, llegim també que des de la dècada dels anys 70, si mirem a la nàutica, és finalment de plàstic, després com Benetó, com les més innovadores, com Catana, com vam parlar moltes vegades aquí, les façanes que estan de catamarans
de Canet d'en Rosselló, empren la fibra de vidre grossa i en comptes de la fibra de vidre, a la fibra de lli. La fibra de lli perquè pesa molt menys, també, per contrarrestar les bateries, però també utilitzeu el PET reciclat. És interessant.
També.
Sí, també. El PET.
També. Però el que, saps què passa? Que tot això són temes que s'han de fer moltes proves. S'ha de fer molt treball. I aquí
sí,
jo també...
Perquè hi ha l'experimentació.
Clar, has de fer moltes provetes, has de fer simulacions, per exemple. Sobretot també ara tenim un projecte per dissenyar un casc específicament per a una embarcació que sigui específicament elèctrica. Sí, només elèctrica. També hem de pensar que les bateries cada vegada tecnològicament estaran millorades. I veiem que aquest sistema elèctric ha d'anar acompanyat d'algun altre sistema, com pot ser l'hidrogen, doncs que faci que no incrementi tant el pes de l'embarcació. Però només el fet de dissenyar un casc, ja només pensat per una embarcació elèctrica, necessita simulacions d'ordinador, per veure que navegui bé, com és, i tot això, clar, es necessita treballar conjuntament amb l'administració. Per això hi ha aquestes subvencions que hi ha, no? Per temes de sostenibilitat i per economia blava, que són aquestes les empreses han d'utilitzar per fer una cosa que estigui el màxim ajustada tant per reduir despeses, no? És a dir, fer una cosa just al dente, no? Allò que dius, ostres, és que és una embarcació que navega superbé, que és lleugera, que és elèctrica i que no només és una embarcació d'esbarjo, sinó que també pot ser una embarcació professional, no? D'un port, perquè són els que més contaminen. És a dir, les embarcacions d'esbarjo, de fet, la gent les utilitza 15 dies, posem 30 dies a l'any, però una embarcació professional pot sortir cada dia. Doncs aquestes són realment les que contaminen, aquestes són les que s'haurien de passar per començar elèctriques. Hi ha molts ports que són de la Generalitat i altres de l'Estat que són els que primer haurien de posar-se a davant i apostar, i que tots veiem que ells ja hi estan apostant, no? I llavors la resta vindria al darrere.
En ports comercials, Gemma, només dir-te que dels 34 que hi ha en el món, només el 2% serveixen, estan connectats. Per això el Pla d'Exigen que Barcelona està treballant en aquest sentit. Les embarcacions recreatives, segons l'ICOMIA, representa el 0% de les emissions de... Doncs clar, doncs és poc, però cal ficar-hi a l'agulla. I una altra qüestió també del que esmentes tu, els ports, estem preparats, totes les que estem prou preparats, els ports, perquè a França hi ha els que són de més de 100 embarcacions, es dedica al 0,1% ja per llei, i es vol ja ampliar el 0,5%. Però clar, hi ha un pla estatal i d'ajudes en aquest sentit. En el Parlament, a França, es va fer així. Tu creus que estem en aquest camí, com per exemple la Marina Mercant i a Ficació de l'Agulla, que reconeix les embarcacions, que no som allò buques? Tu creus que estem en el camí?
És el que s'hauria de fer, és això, Anna. Clar. És a dir, l'empresa i l'administració han de treballar de la mà en aquest sentit.
Sí.
Perquè les empreses soles no poden assumir aquestes despeses. I al final això és un bé per la societat i per la ciutadania. Al final és des del
no
contaminar,
tema,
no?
També, els ports on l'endollem també hi ha la bolla aquesta, la megabolla, aquesta bolla que és va projectar que d'aquest allò que és flotant i que amb un cable està connectat tirat no a terra, però això també és treball de les administracions. Des d'aquí fer una crida, crec que és una bona oportunitat. Ja, només a França ja és una tercera part dels ports que estan dedicats a la qüestió d'elèctrica. Ho ens podem emmirallar.
Clar, aquí només el Port Olímpic, si no recordo, que varen posar un carregador d'aquest superràpid per carregar, perquè els altres ports, evidentment, has de carregar, diguéssim, amb la mateixa torreta que hi ha en els ports, no? Que carregues sí, és lenta i necessites tota la nit, no? Deixes allà carregant tota la nit i sí que l'endemà estarà carregat. Però per la Copa Amèrica varen posar aquest supercarregador i aquest, l'endollaves i potser en una hora ja el tenies carregat, no? Però clar, això s'ha de fer, perquè si no comprarà una embarcació elèctrica, si no la pots carregar, o si no pots anar, no pots anar-te'n d'aquí, de Barcelona a, no sé, a Roses, no? Dius, mira,
han d'haver-hi municipis,
entre mi
municipis, també. Es poden donar municipis de les embarcacions que te les compri, o que la retromobilització, tenim un motor i el volem fer elèctric, doncs també donar algun ajut. En aquest sentit, a les Illes Balears ja es finança una part, o sigui que també podem copiar els exemples dels altres, no?
en aquest sentit.
Exacte. Sí, les Illes Balears són
moltes
viles.
Sí, exacte, sí. Bueno, però és una bona notícia, Gemma, jo crec que en aquest sentit, perquè en els estudis que hi ha del mercat, ens diuen que en l'any 35, el creixement des de l'any 25 al 35, hi haurà un 10%, un 10,5% d'aquest sector que creixerà, o sigui que les xifres, bueno, nosaltres, que ens diuen d'Electric Bull, ens diuen que creixerà el 12,9. Si situa en aquest sentit, situa Espanya dintre d'aquest, la previsió ens diu que creixerà un 8,7. Estem dintre dels primers, si els Estats Units creixerà un 9,7 i Espanya un 8,7, estarem dintre dels campions de la Champions League. Però jo crec que això és amb l'empenta de público-privada.
Uh-huh. Gemma, Anna, ho hem de deixar aquí perquè el temps ens tira a sobre. Molt interessant, Gemma. Quan vulguis, ja saps que pots tornar en aquest programa. Moltes gràcies per atendre'ns aquesta tarda.
Merci, Marina, encantada.
I moltes gràcies a tu també, Anna.
Sí, moltes gràcies, Marina. Moltes gràcies, Gemma, per ser aquí amb nosaltres i, si cas, ho tornem a reemprendre.
Moltes gràcies, quan vulgueu.
Jo encantada. Molt bé, doncs, formes part de la taula de descarbonització, doncs, amb empenta anem i treballem. Molt bé.
Aprenem a pescar, aprenem a cuidar el mar, amb l'Associació Catalana de Pesca Responsable.
I l'Ametlla de Mar ha estat aquests dies la capital de la pesca responsable i científica de la tonyina, i avui en volem fer balanç de com ha anat tot plegat, Sergi.
Així és, Marina, i ho farem, com sempre, amb la companyia d'en Fede Valls, que ja fa 2 setmanes ens feia la prèvia d'aquesta darrera etapa de la temporada del Scientific Angler Tagging Tour, aquestes trobades que es fan regularment al llarg de l'any. Fede, benvingut aquí a la Randa Mar de nou.
Bona tarda.
Aviam, Ametlla de Mar, última parada, com ens vas explicar, d'aquest any, d'aquest dos de la temporada del 2025. La pregunta és obligada, com va anar, què en destacaries?
Va anar molt bé, i com sempre, destacar dues coses. La primera, la participació, l'esforç dels participants, l'engrescats que estan, la dedicació, la preocupació per fer-ho bé, això és el que caracteritza totes aquestes missions, no? Uh-huh. Persones que destinen, doncs, el seu temps a pescar peixos d'una forma molt determinada i a col·laborar amb la ciència.
Uh-huh.
I el segon, evidentment, els científics, perquè aquesta vegada, doncs, hem estat molts més, hi havia 4 científics d'Ifremer, hi havia per primera vegada gent de Icatmar, hi havia també els biòlegs de SEO, bueno, molt, molt contents de totes aquestes sinergies que s'han anat creant al llarg d'aquests 3 anys i d'aquestes 10 milions, no?
Uh-huh.
I contents també per mantindre la fidelitat a les nostres idees i als principis que vam començar, no? I això per nosaltres és molt important.
Fede, hem anat veient diferents publicacions que heu anat fent a les xarxes, des del perfil de Scientific Anglers, des de la CPR en un era com una mica, feia una mica de valoració i de resumir-ho, i destacaven dues coses, que sí, que s'han marcat moltes tonyines, no?, que s'han pogut marcar moltes tonyines en un dia, però que ben bé no eren de la mida que esperàveu.
Bé, el peix que has de marcar és el que et demana el científic.
Uh-huh.
I en alguns casos els peixos més grans es resisteixen. Vale? Els pescadors han fet tot allò que havien de fer, però en alguns casos anem a dir peixos. Malauradament o per sort, no ho sé. Però, bueno, Tristan té recursos per tot, i aquests peixos que són ja molt grans, però que no fan exactament la mida que ell vol, doncs s'instrumenten amb marques electròniques de 4 anys i mig, 5, i això permetrà també fer la mateixa feina veient el creixement d'aquests animals, no? Per tant, diria que èxit. De 40 marques que portàvem, n'hem posat 36,
gestió i aquest èxit.
I ara, bé, suposo que el seguiment, no?, d'aquestes marques, quin és el seguiment a partir d'ara o quina és la feina a partir d'ara?
Bé, aquestes marques, com sabem, que em sabeu com està aquest altres vegades, n'hi ha dos tipus, les que les posem i al cap d'un temps s'enganxen o es connecten de la turmina per entendre'ns, posen a la superfície i transmeten dades o les fem a recollir, i altres que estan amb agafades del peix i que les recuperem quan aquests peixos es pesquen.
Uh-huh.
Bueno, com en totes les missions, doncs esperar precisament, estem a punt de que les marques electròniques pop-up que vam posar l'any passat a l'Ametlla de Mar es lliberin i donin resultats. Per tant, d'aquí 15 dies, un mes màxim, tindrem resultats de marques de l'any passat. És a dir, ara, com a mínim, esperar un any.
Podem tenir un exemple com el que ens vau mostrar aquest any, no? Aquella tonyina que havia recorregut una distància tan i tan important.
Sí, per posar un exemple. D'aquelles, per exemple, igual que aquella que vam veure, que havia anat a Terra Nova, després als Mars Saharians, ja tenim dos més. No igual, totes les tres van anar a Terra Nova, es van desviar per un lloc, ja en tenim molts més.
I suposo que ara, amb aquesta col·laboració també, on destacava és important, no?, aquesta col·laboració que heu reunit més científics, que això també suposo que va ampliant una mica aquesta iniciativa, que no sé si vols fer un recordatori, era de caire origen francès, no?, l'hem de trobar de l'origen a França.
Sí, bueno, l'origen va ser aquí, ¿vale? Uh-huh. El que passa és que els primers que amb els que vam parlar van ser Mifremer, no? I a poc a poc s'hi han anat sumant altres científics, no? Per tant, aquestes sinergies ja van bé, ja ens interessen, no? De la mateixa manera, doncs, que en les diferents missions, com sabeu molt bé, siguin fidels als nostres principis, sempre el que organitzem el Tagging Tour ho fem en col·laboració amb una associació de pesca responsable. En el cas que ens ocupa, l'Ametlla ha sigut amb la CPR, amb l'Associació Catalana de Pesca Responsable, i aquí vull destacar doncs, la gran participació de socis de la CPR, ja no sols amb aquesta edició del Tagging Tour de l'Ametlla de Mar, sinó amb totes les edicions, perquè aquest any hem aconseguit fer moltes sinergies amb pescadors d'altres associacions, com és l'Andalusa, com és la Valenciana, i crear aquest intercanvi de pescadors de possibilitats que vagin els uns als altres. Estem treballant i a punt de fer una cosa interessant en França, perquè el Tagging Tour vagi a França i vagi a l'Atlàntic, i segurament continuarem també fent aquests intercanvis de pescadors que ben segur que fan que els pescadors aprenguin, que connectin amb noves maneres de fer i d'entendre. I això per nosaltres és bo. És a dir, aquesta triple sinergia que tenim amb la ciència, amb la pesca recreativa i també en el món empresarial, no oblidem que sense el patrocini que tenim, doncs, de Simrad, de Suzuki, de Rodele, del grup ACO, que sense ells això de la mèdia seria impossible, i molts altres, doncs, bueno, doncs hem treballat en aquestes sinergies i ara ens toca també treballar per començar a plantejar el 2026 i el 2027, perquè com vam fer al principi no ens plantegem sol anar any a any, sinó en cicles de 2-3 anys.
Ara t'anava a preguntar precisament per això. De cares a l'any vinent heu començat, no?, aquest treball de preparació, o l'esteu a punt de començar? No sé si saps si es mantindran les mateixes etapes que aquests darrers anys.
Tenim les dates, perquè el primer que fem és en base a la Lluna i altres paràmetres establir quins serien els millors dies, i la idea bàsica és seguir igual Barcelona abril, maig Estret Ceuta, juny Santa Pola i novembre l'Ametlla de Mar. I entre mig de tots aquests, doncs segurament petita sortida a l'estranger, a la part de l'Atlàntica, segurament.
I I què et volia dir ara? El de cares a això que em deies, no? De l'organització i sobretot, no sé si a nivell també del que comentaves ara, de col·laboradors, de patrocinadors, d'allò, any a any s'us van sumant també gent o què feu per intentar captar nova gent o que es vagi fent una miqueta més gran aquest projecte?
A veure, aquest projecte, la mida del projecte està limitada per el nombre de pescadors, no sé quants més, o sigui, hi ha molta gent que li hem de dir que ja no podem posar més pàgils, no? La mida està limitada, evidentment, per els llocs on i les mides on els científics volen marcar i també pel cost de les coses, no? I també pel temps, perquè muntar un talent tour d'aquest tipus va més enllà d'un mes de feina. Nosaltres no tenim l'interès d'anar fent, no se'ns passa pel cap i farem un cada mes, no, se'ns passa pel cap poder fer tot allò que els científics ens demanin. I per això vam fer l'any passat Ceuta, no era una previsió. Doncs, bueno, doncs igual l'any vinent tenim aquesta previsió i algú ens demana fer alguna cosa en un altre lloc que avui en dia ni hi pensem, doncs ens haurem d'espavilar per trobar i apoyar per tirar endavant. Dir-vos que, per sort, tant en aquestes tres sinergies que parlem sempre, jo posaria una altra, no? La informació, el món de la premsa, el món de la comunicació, que també ens ajuda molt i que fa molt ressò del que fem, i això també és agraït. Estem contents.
Doncs, Fede, encantats de poder anar seguint aquest Scientific Angler Tagging Tour, aquestes diferents parades que feu amb un tema tan important i que està tan d'actualitat avui en dia com és tota la part científica i de pesca, etc., de la tonyina, que és un tema que cada dia ens ocupa algunes línies en aquest programa, i si és per pesca responsable encara molt i molt millor. Moltes gràcies per ser-hi un dimecres més aquí amb nosaltres.
A vosaltres, recordar-vos que divendres a la tarda estem al Museu de la Pesca
fent
una presentació dels resultats d'aquest Tagging Tour.
Perfecte. Doncs a Palamós hi falta gent.
Doncs ens apuntem això de Palamós. Moltes gràcies, Fede. Moltes gràcies, Sergi, per fer-nos 5 cèntims de tot plegat.
Ens trobem. A reveure.
I així arribem al final d'aquesta primera hora de Ronda Mar. Nosaltres ara farem una petita pausa de res, 5 minutets, i tornarem aquí fins les 6 de la tarda. No marxeu!
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya. Periòdic Hora Nova, la capçalera de Gana de l'Alt Empordà. Més de 40 anys informant de l'actualitat comarcal amb tot el que necessites saber sobre el teu poble. Notícies, entrevistes, reportatges, cròniques i molts altres continguts. Cada dimarts als punts de venda habituals, a horanova.cat i a les xarxes socials. La comarca al teu abast amb Hora Nova.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Far, just cross the border and into the city. You and I.
both get jobs. I finally see what it means to be living. You got a fast car, fast enough to run a flyway. We gotta make a decision. Live tonight, die this way.
Said his body's too old for working. His body's too young and took like his mom and off and left him. She wanted more from life than he could give. Said somebody's got to take care of him. So I quit school, that's what I did. You got a fast car. We were cruising and said I saw.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Bona tarda, són les 5, notícies. La Generalitat subvencionarà amb 319